So I lost my phone again.
El món a RAC 1 amb Jordi Armenteres.
Now I'm a homeless man. How freaky.
Val 12 minuts i les 11 del matí. Ja hem començat un debat des de les 7. De fet, hi ha moltes interaccions per part de vosaltres, els nanos, els nens, les nenes. Mòbil, sí, no, a quina edat? Abans la Susana Quadrado deia 7 anys. Hi ha molts pares que estan entregant el mòbil als fills amb 7 anys. Senyor Ubieto, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
José Ramón Ubieto, psicoanalista, és professor dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la Boca. Això no és ben bé veritat, no? De fet, vostès han tingut una conversa amb la Susana Quadrado quan hi havia el canvi amb la tertúlia. 7 anys és molt bèstia, no?
Sí, los datos...
Que casos puntuals, però només.
Efectivamente. Seguro que hay niños y niñas que lo tienen a esa edad, pero los datos que nosotros vamos recogiendo nos dicen que más bien la moda, es decir, la edad habitual son los 12. Y después hay algunos que pueden tenerlo antes, sobre todo por temas de desplazamiento y de control de los padres.
Dades, en aquests moments. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, el 25% de nens i nenes tenen mòbil als 10 anys. Això són dades de l'Institut d'Estadística. Quan es compleixen els 12, el percentatge s'eleva al 75%. És a dir, als 12 anys, gairebé tots els nens tenen mòbil. Gairebé tots. O sigui, 3 de cada 4 superant-ho, si sumem després els altres. Marc Massip, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
En Marc és un clàssic de la ràdio a l'hora de parlar d'addiccions a noves tecnologies. La pregunta és obligada per tots dos. Els nens han de tenir mòbil?
Els nens han de poder tenir mòbil si estem preparats per tenir-lo.
Val.
Vale. Els nens poden tenir mòbil, però no necessiten tenir mòbil.
Es difícil que no lo tengan. En una sociedad como la que estamos, ¿no? En la era digital, no tener móvil es como no pertenecer a esta... La cuestión en la que me parece que nos tenemos que poner de acuerdo y pensar es qué es un móvil hoy, porque no tiene nada que ver con un teléfono, ¿no? Es más bien una prótesis.
Val, edad.
16.
Creo que es difícil decir una edad para todos igual, ¿no? ¿Usted cuándo le deja las llaves de su casa a sus hijos? ¿A qué edad se las deja?
Si me lo pregunta a mí, no soy padre.
No soy padre. Bueno, pues esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuándo le dejamos que alguien entre y salga y que tenga control de la casa? El móvil es algo incluso que da mucho más acceso que las llaves de la casa. Por tanto, me parece que es un proceso en el cual pasamos del nada al todo, ¿no? Sino que hay cosas que se pueden dejar y otras que no. Hay que mantener, digamos, un proceso. Pero normalmente creo que no antes de los 12.
No, antes de los 12, Marc Massip deia 16 anys. Però ens trobem en un debat molt habitual a les aules, que és els meus companys tenen mòbil.
Bueno, mira, ara quan deies allò de les estadístiques, hi ha més nanos de 5è de primària a Catalunya amb mòbil que 6è de primària, que ja quadra amb tot això que deies. És a dir, aquest any, aquest curs escolar, els de 5è hi ha més nanos amb mòbil que els de 6è, que l'any que ve ja no passarà. D'acord? Que són aquests 11 anys. A les aules, tenir o no tenir mòbil, ara ho dèiem fora, distreu, t'acaba portant a una aula, imaginem una aula de 30-20 alumnes, el professor no pot tenir control, i tornem a lo mateix que us deia abans, no el necessita. El mètode d'aprenentatge clàssic, on després van els de Silicon Valley, que són els que creen els mòbils, de llibre, de pissarra, de paper i de bolígraf, funciona estupendament bé. Per mi, amb l'experiència que tenim amb les escoles que treballem, el mòbil o l'iPad o la tablet a l'aula distreu i no facilita gens l'aprenentatge.
Hem demanat interacció dels oients des de primera hora del matí. N'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes. Ara n'hi ha uns quants missatges o unes quantes notes de veu al WhatsApp del programa, el 669-10-10-10. Hi havia un pare que feia una reflexió. El mòbil amb internet o sense, que és la gran diferència, segurament, no?
Sí, claro, es que un teléfono y un móvil son cosas muy distintas, ¿no? Un smartphone de un teléfono no tiene nada que ver. De hecho, hay una serie que se llama Years in Years, y en uno de los capítulos hay una adolescente.
Al tanto mal de spoiler, doctor.
Sí, no, esto es solo una pequeña nota. Le enseña a su madre los dedos donde se ha implantado chips que le funcionan como un móvil.
Ya se ha hecho el spoiler.
Pero
es una... Yo l'he vista, jo no em queixaré, a més, però defenso una... molt aquesta sèrie. Exacto. Perquè fa reflexionar moltíssim.
Però és un spoiler necessari per entendre que un mòbil és lo donde termina la mano, empieza el híbrido del mòbil. No és un juguete, no és un teléfono, forma parte del cuerpo. ¿Por qué hay el 98% de los conflictos familiares hoy en día son deja el móvil? Porque en realidad para muchos de estos adolescentes es una mutilación. Quitarles el móvil es como mutilarlos. Le voy a contar el sueño que nos explicaba una adolescente. Sueña que está en el borde de la piscina. Se le cae el móvil. Dentro del móvil, en la funda, tiene carnet de identidad. Y entonces ve cómo se va difuminando los nombres de su identidad. Es un sueño precioso para entender que realmente un móvil es hoy lo más íntimo, contiene lo más íntimo, las fotos, los chats, todo. Por eso tenemos que pensarlo de una manera distinta a los objetos, a los juguetes y a los teléfonos antiguos.
Jo el que veig amb els nanos és que si els hi parles de mòbil no entenen la concepció sense que sigui smartphone. Si els hi proposes tenir un mòbil que no tingui connexió a internet, no els interessa. I si només té el chat conegut, tampoc, perquè el que volen són les xarxes socials i sobretot els jocs. Això per una banda. Ja no em plantejo un nano que vulgui tenir un mòbil sense connectivitat. Quan els hi fiques un control parental, un software de control, no els agrada estar controlats. I és que al final, en aquest telèfon, el que troben és un 100% de llibertat, que és el que més desitja el ser humà, ser lliure i amb exponencialitat els adolescents, sent la base o l'origen o la font de llibertat del coneixement, quan més sé, més lliure sóc, tenint el 100% de llibertat, el 0% de coneixement. Perquè no hi ha ni assignatures, ni els pares els han explicat, ni els amics en saben, ni hi ha cap llei que regeixi una mica tot aquest problema que tenim. Amb el qual ens trobem que ells poden fer el que vulguin sense saber el que estan fent. És el mateix que quan es morregen de ben petits, que no saben més, que els hi ve de gust, que tots els grans ho fan, que els agrada molt, i et vas morrejant, cada vegada et morreges millor, però arriba un dia en què el morreig l'has fet algú inadequat i el desmorreig no existeix. Aleshores ens és quan venen les penes.
Val, oients, el 669-10-10-10. Unes quantes notes de veu que escoltarem. La primera, en Pere Ibernol, el pare d'una filla de 14 anys que està enganxada, i clar, la respon d'alguna manera i li diu, clar, és que jo també estic enganxat.
Tinc una noia de 14 anys que es passa el dia enganxada al mòbil, veient sèries i veient youtubers, i quan li dic que ho deixi de fer, em contesta que jo també estic al mòbil enganxat, perquè miro notícies i el tinc controlat per temes de feina. Potser té raó. Què podem fer?
Què podem fer, diu?
Bueno,
l'exemple al final és el que prima, no?, per davant del relat.
Sí, hemos hecho una investigación durante un año con más de 200 padres, madres, adolescentes, ¿no? La publicaremos ahora en octubre, del padre al iPad. Y una de las cosas que hemos verificado es esto que dice este señor. El problema para muchos padres es que ellos mismos tienen una relación muy dependiente de ese objeto, ¿no? Y por tanto es difícil pedirle al otro que deje algo que para ti mismo tiene mucho valor y que forma parte de la dinámica familiar, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que llevar a hacer una reflexión a todos y a los padres también, lógicamente, sobre estas cuestiones. Y tenemos una buena ayuda. Nos la dio Heidegger, el filósofo, en un texto que se llama Serenidad, ¿no? Y que él, que reflexionó mucho sobre la tecnología, es decir, ¿qué hacemos con los inventos técnicos? Y dice, no hay que renunciar a ellos, pero tampoco hay que renunciar a los principios, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea. La idea es no renunciar a la tecnología, sería como ponernos de espaldas a todo el futuro, pero no renunciar a los principios. Los principios quiere decir la privacidad, quiere decir la responsabilidad, quiere decir todo que lo que en la vida presencial nos sirve nos debe servir también en la relación con estos objetos.
¿Y estás de acuerdo, Marc?
Fa un temps sí, ara cada vegada menys. O sigui, no sé si surt a compte sortir, anar-te a una muntanya i tenir el teu hort i la teva dona i ser feliç amb la teva família, amb tota la merda que tenim ara. Perquè Mira, els pares són responsables de tot això. Però darrere de tot això hi ha un lobby econòmic que funciona impressionantment bé. Ara diuen que ens escolten. Quan estem parlant tu i jo, de cop ens surt un anunci al mòbil sobre el que estem parlant. Bueno, és una burrada. Segurament tot el big data que hi hagi, de més, a mi personalment em comença a fer mandra. Val? Quan vaig a una conferència de pares, els pares em diuen: Marc, veníamos a una conferencia para educar a nuestros hijos y, ostras, salimos más preocupados de cómo lo hacemos nosotros, ¿no? El 72% dels accidents de cotxe són causats per mirar o tocar el mòbil. No hi ha cap adolescent conduint. Les terrasses estan plenes de gent ignorància perquè s'estan mirant el mòbil. Les parelles passando unes de les altres al sofà. Nosaltres treballem pel bon ús, ja ho sabeu. Treballem pel bon ús del mòbil, de les xarxes socials, en contra dels videojocs, i no estem... jo tinc un mòbil, el reviso... Però cada cop
tu
més...
Tu tens WhatsApp, ara ja.
Sí, ara sí.
Perquè fa temps que ens coneixem, i jo et vaig conèixer que no tenies WhatsApp i tampoc fa tant.
Mira lo maco, tu i jo ens vam conèixer a un bar d'una ciutat d'aquí, i vam connectar com a persones, ens coneixem fa 6 anys, no vam necessitar ni saber qui era un ni qui era l'altre, ni el mòbil ni el WhatsApp, i tenim bon rotllo des d'aleshores amb una mirada i un contacte i una xerrada. Aleshores, cada vegada em dono més compte que estic més còmode quan no tinc el mòbil i estic, per exemple, amb la meva parella, amb l'Eva, estic passant una molt bona estona, o estic amb els meus amics, o estic veient un partit de futbol. Em relaxa no tenir el mòbil. I els nanos, que és veritat que estic d'acord amb el doctor que diu: hombre, ahora sacarle el mòbil és un tema que quizás no toca, nosaltres no som de treure mòbil, sinó de fer una reeducació, cada vegada més em diuen: Marc, mira, ¿sabes qué? Sácamelo porque estoy mejor sin. Que no dic que sigui la solució, però sincerament, quan em preguntes, Jordi, tu què en penses, jo n'estic una mica fart de tot aquest tema.
Bueno, dos datos, que son buenas noticias también. Platón, que ya es un señor antiguo que no conoció internet, en un diálogo le hace decir, en Fedro le hace decir a Sócrates: estamos en el apocalipsis, acaban de inventar la escritura. Porque la tecnología anterior era la memoria. Y cuando se inventó la escritura, la gente pensó: ¿y qué haremos con la memoria, no? Por tanto, quiere decir que cada invento de la tecnología nos pone siempre contra las cuerdas, porque pensamos que se nos acaba, digamos, lo que nosotros habíamos conocido. Pero al final uno, digamos, se va haciendo con lo nuevo, ¿no? Y después otro dato. Estamos ya en el momento de caída del éxito digital. Esto que decía ahora Mar quiere decir que ya hemos, la burbuja ya ha explotado y ahora estamos ya con los arrepentidos digitales. Y esa es una buena noticia.
Sou molt taxatius amb tot això. En Pere, el pare d'uns adolescents que demana un paper més actiu a les escoles.
Hola, bon dia. Jo em dic Pere, i com a pare d'adolescents el que sí que demanaria és un paper més actiu per part de les escoles, o almenys particularment de la meva escola i de moltes altres que conec per referències, començant per fer xerrades als pares que tenen fills a P4, a P5, que ja els anés, entre cometes, mentalitzant de que no cal comprar un mòbil a 6è de primària o a primer de l'ESO, sigui pràcticament obligat comprar un mòbil si vols complir amb el decàleg del bon pare i la bona mare del segle XXI. És absolutament delirant el que estem vivint, crec.
En Pere deia: paper més actiu a les escoles. Deixeu-me saludar en Jaume Carles, que és el director de l'IES Ramon Torró de Malgrat de Mar. Senyor Carles, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Clar, vostè en el seu dia va ser notícia perquè el seu centre és on s'ha prohibit el mòbil a tots els espais. I això com està funcionant?
Doncs està funcionant, penso que bé. De fet, aquesta iniciativa no va ser única del meu centre educatiu. Va ser una iniciativa de tots els centres educatius de Malgrat de Mar, arran d'un Consell Escolar Municipal, en què els directors, doncs, vam convenir o vam veure, doncs, que l'ús dels mòbils de forma indiscriminada a les aules, doncs, estava generant alguns problemes.
La reacció dels nanos, dels nanos, quina és? Sí.
Bé, al principi va ser una mica, doncs, allò, estava una mica amb expectativa, però jo crec que bé, durant aquests anys, ja, això està en marxa des de l'any 2014-2015, de l'inici d'aquest curs, doncs no tenim la sensació de que el fet d'haver regulat, més que prohibit, l'ús dels mòbils als nostres centres educatius, doncs, hagi representat un gran daltabaix. De fet, crec que els alumnes ho reben fins i tot bé, i sobretot les famílies doncs, també tenen una opinió positiva de, del fet de que nosaltres fem una regulació del mòbil.
Això vol dir que vostès detecten ara que els alumnes estan més concentrats, que, per exemple, les relacions entre amics, entre companys d'escola al pati funcionen més, que no hi ha nanos que quedin abstrets pel mòbil, com dedueixo que devia passar, perquè ens passa a molts adults?
De fet, era un dels motius que a nosaltres ens cridava molt l'atenció, no? I problemes associats als mòbils a les escoles són de caire divers, però un dels que ens cridava molt l'atenció i ens preocupava era justament aquest, no? Les hores d'esbarri, les hores de pati, deies als alumnes, doncs, asseguts, abstrets completament, sense relacionar-se amb els seus companys, i van considerar que, bueno, que aquestes estones d'esbarri, doncs, el que han de fomentar és les relacions entre ells, que xerrin, que parlin, que juguin, que facin esport, i totes aquestes qüestions, doncs, que sempre, doncs, diguéssim, han sigut un valor, no?, dintre d'aquestes estones d'esbarri.
Marc Massip.
No, li volia preguntar si parlàvem més. Mira, tenia aquí apuntat. Entre ells a l'escola, al pati. Exactament igual.
Sí. Això és una cosa observada i que, a més, doncs nosaltres valorem molt positivament. Era, de fet, era un dels objectius quan vam prendre aquesta mesura.
Molt més important que la mitjana de nota, com es puguin relacionar entre ells. Us felicito.
Doncs moltes gràcies.
Professor?
Sí, completament d'acord. Nosaltres també hem constatat aquesta situació, les escoles amb les quals hem treballat, que quan el pati està prohibit és quan hi ha altres opcions. El problema dels mòbils, com deia molt bé el Marc, és que suspèn qualsevol cosa. El pensament, la invenció, la sorpresa, és una relació molt alienant. Per tant, quan treus això, el col·legi Eton van fer el mateix, van treure el mòbil a la nit, i després d'una primera motín que va durar una hora, ja ningú més s'ha queixat, perquè de fet és una alliberació, és un alliberament pels nanos poder anar a dormir sense mòbil.
Hi ha reticències, Jaume Carles, per part de pares?
No, de fet els pares més aviat diria que és el contrari, ho reben...
Per parlar d'alguna reticència puntual, perquè al final els pares, hi ha el gran problema d'aquest argument de tots els meus amics de col·le en tenen i o no. Llavors, clar, quedes despullat, que és per on començàvem també,
Sí, però clar, justament el fet de que a l'escola o als instituts posem unes normes doncs, que siguin d'aplicació per a tot l'alumnat, el que acaba generant és que l'ús no sigui absolutament lliure. Per tant, doncs, aquest argument doncs, que en un moment determinat els alumnes poden fer servir doncs, queda invalidat. De fet, nosaltres, a veure, no ens posem a la porta de l'institut a comprovar que els alumnes portin o no l'entren o no l'entren al mòbil a l'institut, ni molt menys. Nosaltres som perfectament conscients de que l'entren. El que no volem és veure-ho, o en tot cas només el volem veure quan hi ha alguna activitat en la qual explícitament el professor hagi avisat amb antelació i estigui així programat doncs, que s'ha de fer ús de mòbils. Clar, si tu fas una optativa de programació d'aplicacions de mòbils, evidentment necessitaràs el mòbil. Però el que no volem és que el que passava abans, no? Els veies, el treien pràcticament com volien, això generava doncs, fotografies, etc, gravacions, caigudes a la xarxa en el centre, i el que comentava, no? Aquesta manca d'interacció entre ells.
Jaume Carles, gràcies i felicitats,
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Júlia Peguera, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha un debat paral·lel a través de les xarxes, hi ha uns quants missatges que crec que els hem d'incloure també en tota aquesta conversa.
Sí, a més crec que el debat més gran és l'edat, que és el que hem tocat des del primer moment. Atenció amb aquest del David Quai, diu, soc mestre i ja als 6 anys molts nens tenen mòbil, als 6 anys. Diu, és el regal obligatori a la comunió als 10 anys i a classe ja tinc youtubers, experts en TikTok i fins i tot he tingut casos d'intervenció de la policia a classe per conflicte de xarxes i contactes. Intervenció de la policia em sembla el més extrem que hi pot haver. Les famílies són alienes i protectores. No sé què en penseu de casos que als 6 anys ja tenen un mòbil. Com ho gestiones, això? Com ho atures?
Mira, ara Jordi, que tornaves a dir... Serà un marginat el meu fill si no té mòbil, no? Imagina't que tots fumessin o que tots es tiressin pel balcó, que és el que s'ha sentit molt de temps. Amb la qual cosa, per mi és una excusa absolutament barata de cara a no voler fer un esforç de pare. Mira, als nens els agrada ballar, pescar, sortir, parlar. Passa que als pares els agrada no estar tan pels seus fills. Abans dels 16 anys és una burrada que tinguin telèfon mòbil, i ara ja parlem dels 12, i estic d'acord amb el que deia el doctor, no? Diu, bueno, és que antes de los 12 no está bien, però ja què quieres que te diga, no? Fa dos dies no, ni en teníem. Ni en teníem. Ara sembla que un nano que no tingui mòbil no pugui ser un nano amb amics, no pugui ser un nano de referència. Abans a l'esportista, el que treia bones notes era el referent de classe. Ara és el que juga millor al Fortnite o el que té més seguidors, no? Abans dels 16 anys no estan preparats a nivell cerebral per poder tenir un telèfon mòbil. No està suficientment desenvolupat per tenir una màquina d'aquesta potència. I tampoc el necessiten pas. Què ens trobem? Que hi ha una sobreprotecció total per part dels pares, que quan, per exemple, a l'escola els hi treu el mòbil, després el van a demanar a ells, i que ja, quan el professor abans et deia això ho has fet malament, i el pare et deia com el professor et pot haver castigat per això que has fet malament, ara el pare el que diu és, oiga, professor, usted por qué castiga a mi hijo, no? I com tots tenen mòbil, per mi és molt més fàcil com a pare que tingui mòbil. I si no, busquem la imatge a un restaurant on li donem una tableta a un nen perquè calli, i aquí el que hi ha que valorar és la falta d'esforç que hi ha per ser pare i per educar en 2.0, com deia aquest pare, diu, fa falta més xerrades, no fa falta més xerrades, fa falta cursos de sensibilització, fa falta xerrades a escoles, fa falta una assignatura a l'escola, fa falta lleis que legislin això. Quants anys de presó li fotem a un pare que li dona un iPad a un nen de 2 anys perquè es calli? Bueno,
ja, et falta ja dir sí que estem malament. Hi ha més missatges.
Sí, de fet, aprofito el que estaves comentant, perquè en Jo Brama diu que el problema social dels nens amb mòbil es diu pares, com bé deies, Marc, diu, veig pares passejant amb el fill pel carrer que ni li parlen perquè estan enganxats als mòbils passant WhatsApp. Jo això ho he vist mil vegades i també em deixa al·lucinada. Diu, jo els explicava contes i fèiem jocs on descobrir l'entorn. Repeteixo, el problema es diu pares sense criteri. Creieu que és possible tornar a aquest moment en què els pares, doncs, sí que no miraven el mòbil i els hi donaven més atenció?
Jo voy a hacer de defensor de los padres, porque como soy padre voy a romper una lanza en su favor. Los padres hoy en día, y los padres y las madres, hoy en día lo tienen muy complicado para educar, mucho más que nuestros padres, donde no había móvil y donde ellos conocían toda la tecnología que transmitían. Los hijos no tenían una distinta edad. Ahora es al revés, ahora los hijos saben más de tecnología que los padres y tienen más dominio de ello, ¿no? Y además nos pasamos la vida diciéndoles lo que tienen que hacer, ¿no? Los psicólogos, los expertos, todo el mundo les dice lo que tienen que hacer, con lo cual hay que entender que esa incertidumbre los padres también la tienen, y poner todo la culpa en ellos me parece un error. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer toda la sociedad, los medios de comunicación también, evidentemente, sobre qué quiere decir esta tecnología y cómo podemos no eliminarla, porque eso es imposible, pero sí regularla.
És veritat que les addiccions, habitualment, hi ha un referent que és tot el tema dels països asiàtics. A Taiwan hi ha una llei que obliga els pares a controlar les hores dels nanos amb el mòbil. Això ha de ser un camí? Hauríem d'arribar a patar aquí, tampoc cal, no?
Jo no crec que calgui. No parlem de culpa, però sí de responsabilitat. Jo ara us he tret un vídeo aquí que els hi pregunto a 500 alumnes si s'han sentit alguna vegada ignorat pels seus pares i tots aixequen la mà. Ara us l'intentaré fer arribar.
El penjarem a xarxes socials, evidentment.
Bueno, haurem de veure els permisos a menors, però jo no crec que els pares hagin de tenir controlat el seu fill de si fuma, de si utilitza el mòbil, de si es droga o de si té relacions sexuals sense preservatiu, però sí que el té que educar anteriorment perquè quan això passi escolleixi de forma correcta, el que deia abans del coneixement i la llibertat, no? Si tu eduques el teu fill en que faci les coses ben fetes, és més fàcil que quan li ofereixin alguna cosa i tu no estiguis davant no hi hagi un control, sinó hi hagi una educació. També és veritat que és molt difícil que si tu li dius, per exemple, que no jugui a videojocs i tots els seus amics juguen, ell arribi allà i no juga. Però si entén que aquest joc és dolent o entén que la droga és dolenta o tu has treballat des de ben petit amb ell, en comptes d'ignorar-lo, doncs segur que les seves decisions seran més encertades.
Un missatge més, Júlia?
Un últim tuit, Jani Barbaixa IP, diu, la meva filla de 9 anys ja demana tenir mòbil. A casa en té un d'antic sense SIM per jugar, però en vol un que tingui internet i trucades per poder portar-lo a l'escola. Jo li dic que en tindrà un de veritat el dia que jo necessiti trucar-la.
Tengo dos hijos, diu la Mari Parraga. La mayor tuvo móvil a los 14 años porque no lo necesitaba, en su clase eran dos sin móvil. No tuvo ningún trauma. Mi hijo tiene 13, no tiene móvil. En septiembre deberá ir solo a entrenar y es posible que se lo demos. Sin internet es la duda. Al final acabem amb el mateix debat, no? Entre 12 i 16 anys. I això és un debat que han d'afrontar totes les famílies, precisament perquè el debat no se'ls mengi per una altra banda.
No pasa nada por esperar, ¿eh? Y no pasa nada por no tener un objeto. De hecho, el capitalismo se basa en la idea de que tenemos que comprar un objeto que cada vez nos da más insatisfacción para comprar otro. Es la Coca-Cola. Te tomas una hoy y acabas teniendo más sed. Uf, y por tanto, necesitas
profesor.
Otra. es la lógica del capitalismo. Entonces, que esperen y no tomen Coca-Cola, no pasa nada, se puede tomar agua.
El Massip també em fa notar que a Itàlia es debat una llei per controlar les addiccions al mòbil. De fet, la Generalitat també està treballant amb una llei per totes les addiccions. El debat seria molt llarg i segur que l'aniríem reprenent cíclicament en les properes setmanes. José Ramón Ubieto, Marc Massip, gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a tots dos.